Són les 3. Ara sí, actualitzem la informació marcada avui per la conferència que Carles Puigdemont ha fet a Brussel·les. Ha fixat 3 condicions per investir Pedro Sánchez: el reconeixement de la nació catalana i l'independentisme com a opció legítima, una llei d'amnistia i que es creï un mecanisme de control i supervisió dels acords.
No estem parlant, o almenys nosaltres no en parlem, d'un pedaç per tirar endavant la legislatura i barrar el pas a la dreta. Estem parlant que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric.
Puigdemont assegura que no li fa por la repetició electoral i és que veu difícil el pacte, tot i que assegura que la seva proposta encaixa a la Constitució, que és d'on el govern espanyol no es vol moure de cap manera. Ho ha tornat a deixar clar la ministra portaveu Isabel Rodríguez.
Y ese es nuestro marco, la Constitución, y no son palabras, están respaldadas por los hechos. El método, el diálogo, y el objetivo, la convivencia.
Alberto Núñez Feijóo, la conferència de Puigdemont li ha servit d'excusa per esquivar la foto amb Junts. Diu que si aquestes són les demandes dels de Puigdemont, no cal reunir-s'hi. El govern ha fixat els serveis mínims per la vaga convocada demà a escoles i instituts, coincidint amb l'inici de curs. Hi haurà d'haver un docent per cada 3 aules i un representant de l'equip directiu per centre. Els centres especials, llars d'infants i serveis de menjador i extraescolars treballarà almenys la meitat del personal. La consellera d'Educació, Anna Simó, es reunirà aquesta tarda amb els sindicats de professors en un últim intent que es desconvoca convoqui l'aturada. Elite Taxi vol tornar a col·lapsar el centre de Barcelona dilluns que ve per la Diada. Avui ja ha fet una marxa lenta per protestar per la multa de 122.000 euros que li va imposar l'Agència Catalana de la Competència. La de l'11 de setembre volen que duri 12 hores. I desenes de persones desfilen des d'aquest migdia pel Tanatori de la Paz de Madrid, on s'ha instal·lat la capella ardent de Maria Teresa Campos, la primera reina dels matins a la televisió, mort als 82 anys d'una insuficiència respiratòria aguda. La Federació Espanyola anunciarà avui la destitució de Jorge Vilda, Xavi.
Serà una de les decisions que es prenguin en la reunió entre el president interí de la Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha, i el president del CSD, Víctor Francos. Vilda, home de confiança de Luis Rubiales, deixarà de ser seleccionador femení. La seva ajudant, Montse Torné, podria ser el seu relleu. Tot plegat el dia que la Federació ha fet una carta demanant disculpes al futbol mundial per tot el cas Rubiales. D'altra banda, el jutge instructor del cas Negreira veu corrupció sistèmica en el comitè tècnic d'àrbitres i pensa que el Barça en va sortir afavorit. En la seva interlocutòria, el jutge admet no tenir proves que el club blaugrana pagués per arreglar cap partit en concret, però creu que el càrrec de Negreira, vicepresident del comitè arbitral, permetia influir en la designació dels àrbitres, així com els que baixaven o mantenien la categoria. I d'altra banda, en bàsquet, en joc el segon partit de quarts de final del Mundial entre Itàlia i Estats Units, augment en victòria nord-americana per 14-22. Tot plegat, també tenim en marxa la desena etapa de la Vuelta, una contrarrellotge individual de 25 quilòmetres amb sortida i arribada a Valladolid.
I acabem amb el temps. Aquesta tarda farà calor amb temperatures per sobre dels 30 graus a les comarques interiors. Mònica Usar.
Unes temperatures que no s'enfilaran tant com ahir, però tot i això encara tindrem molts valors que es mouran entre els 28 i els 34 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent, per tant tarda de calor i de xafogor, amb un cel enterbolit pel pas d'alguns núvols alts i prims que no portaran gaires conseqüències i també amb aquesta pols sahariana en suspensió. De cara a demà es mantindrà aquest cel enterbolit, les temperatures reculen una mica i es mantenen sense grans canvis a finals de setmana, i de pluja aquesta setmana se n'espera més aviat poc, a tot estirar dijous i divendres algun xàfecs de tarda que només afectarien punts del Pirineu o del Prepirineu.
Les 3 i 4 minuts, tanquem aquest recomitzia que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i ara continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 9C amb Anna Ballonesta.
I el tu iràs amb l'Aleix Pariser.
Nosaltres tornem demà a les dues, ara versió RAC1. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, és que ha passat una cosa grossíssima que s'ha d'explicar, grossíssima.
A veure.
El nostre programa, en afany d'innovació, que sempre som a innovar, hem innovat aquesta temporada molt, amb una hora més de programa, es podria haver innovat diferent, podem dir, no, però farem una hora més, que ja no ens ve d'aquí.
Que...
una vegada hi ets posat,
i és igual. I vaig dir que hasta hauria faltat una hora per, sí, per acabar, no, no, que és el que hi havia preparat.
Això és veritat,
No, no,
però
coses,
però el senyor Marcelí no diu mentida. Tenint en compte el que hi havia en el guió,
a veure,
a les 9 no, arribàvem, eh?
No, n'hi va haver dos que no van poder fer la feina que teníem preparada.
A les 9 s'arribava perfectament. No, però no era aquesta la història. La qüestió és que el senyor Marcelí, dic, en l'afany d'innovar, vostè ha fet una proposta. Us estava dient, s'ha de fer una cosa que no s'ha fet mai en
no
aquest programa.
No s'ha fet mai en aquest programa?
Sí.
No sé si a la ràdio, potser el programa
segurament
del Dorbó potser es va fer.
Això us afecta a vosaltres amb el que ha passat ara, que hi havia un micròfon que no anava, sí, 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 se sentia.
Havíem dit de fer una mica d'espiritisme per posar en contacte, perquè, a veure, a Barcelona es va fer el primer congrés d'espiritisme de tot el món. internacional, internacional, que va venir gent de tot el món, d'alerta amb això.
Miri, escolti...
I aleshores, fem una mica després, deixem amb el got, que brandi el got amunt...
Però això sempre s'ha dit que no s'ha de vigilar amb aquestes coses.
No
es pot fer broma amb aquestes coses.
No s'ha de fer.
Perquè a veure si sortirà malament la història aquesta, senyor Marcelí.
Bueno, però aquí no estem per disgustos,
si tu abans reses, si tu abans reses uns pares nostres... Ja, diguéssim, ja espantes qualsevol cosa de munt.
Sebastià d'Arbó, bona tarda.
No, tarda. Aquí ja es va fer, vam portar un esperit.
Exacte.
Aquí, a l'estudi de Racó.
A veure si el noi jove pot buscar.
Bueno, mentre el noi tall d'Arbó esperit. Mentre ho busca, us sembla una bona idea aquesta, esperitisme en directe, en l'afany d'innovació? I creieu en aquestes coses?
Jo no he gosat mai fer ouijas ni coses d'aquestes per si de cas.
Però ni això del got, de posar el dit damunt del got.
Pues mira què va passar en aquest estudi.
No m'he atrevit.
Fent espiritisme.
¿Tenéis alguna pregunta en concreto? Porque estoy un poco cansado.
No tenemos.
Pues te damos las gracias, hermano, por los consejos.
Gracias a tothom.
Este programa va a hacer muy bien a muchas personas.
Se está inventando, ¿eh?
Os lo recuerdo. Sé que estáis aquí en vuestra zona.
Ahí. El medio.
Lo veo desde muy arriba.
Ahí, la improvisación.
Cada uno tiene su especialidad.
Fallando
pero vosotros lo llamáis crisis. Y esa crisis que estáis pasando solo es motivada por las prisas que tienen los humanos. Siempre tienen prisa. Cuando la calma, la tranquilidad es lo mejor. Quiero esto. Y cuando tengo esto, quiero otra cosa. Y eso es un error.
Ens acompanya ja en directe el que és l'espiritista que acabem d'escoltar.
El mèdium.
Volem fer alguna pregunta?
No, que sí, però no serà tan llarga, no? Com l'expliques?
No, vols fer una pregunta al més enllà?
No, del Barça, del Barcelona.
Mira, del Barça estaria bé. Què farà el Barça aquest any? Però clar, de futur potser no el controla, no?
És que no sabem ni com es diu, l'hem convidat.
Problema.
És Mèdium, és senyor Mèdium.
Sí,
bona tarda.
Buenas tardes.
Per què parla baix?
Porque estoy conectando con el más allá.
Ah, està connectant, calleu.
El Barça no tiene campo. El Barça está en ruinas. El Barça está en un astro mucho, porque es sagitario.
¿Cómo?
Y el sagitario a veces no llega porque tiene el color de la masonería. En el Barça ya no hay Frankfurt. En el Frankfurt ya no hay Pedro Alves.
Señor Medio,
si quieres un Frankfurt,
sí.
Llama a Chara.
Però amb qui, perdoni un moment,
el ketchup
amb qui està, però amb qui ha connectat?
Con el espíritu del Barça. Porque me ha preguntado por
eso. Es que Marquet te dice que era muy mala idea.
Era mala idea. Porque tengo una otra pregunta, vostè.
Sí,
María Chincho, buena tarde.
Buena tarde.
Tens una pregunta también, si vols.
Es que a mí también me fa una mica de...
Fa respecte a aquesta cosa.
Sí.
No, medio. A ver, señor Buigas, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Yo me ofereixo, ¿eh?
Sí?
Si heu de fer un sacrifici humà o algo, donar una cosa...
Als esperits, doncs no ens doni idees, ¿eh?
Sí, endavant,
¿eh? D'entrada...
Sap vostè, senyor Medium, cap a quin dia, si fa no fa, o més... Traspassarà la meva senyora?
Però un moment. Per favor, és que vostè, que ha suggerit al Rocamora preguntar pel Barça, ara vostè pregunta per qual la seva dona traspassarà.
Cadascú
té les seves coses.
La idea era aquesta. La pregunta que ell volia era aquesta.
Era aquesta.
Ha sido llamada muchas veces por la muerte.
Y que no hay manera.
Pero le da pereza caminar y vuelve para atrás. Así que la eternidad va a ser muy pronto el hecho que la va a hacer llegar hasta donde está usted.
Ya se ha perdido.
Cuando vas al supermercado.
És que no, ja has connectat. De vegades quan truques per telèfon es desendolla un cable i vas a parar una altra conversa i és el que ha passat ara.
És que a vegades hi ha dos o tres escrits a l'hora i hi ha com una confusió de línies.
Segueix parlant, eh?
Si tu pides una lata, puede ser que sea de sardines o de olives. Y hay que mirar la data de caducidad, porque a veces, aunque no esté caducada, puede tener botulismo.
Claro.
Y si no, que se lo pregunte a la gente que se come las tortillas hinchadas.
Bueno, senyor Medi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Li podríem preguntar, li podríem preguntar per com ens anirà en aquesta nova hora de programa.
No, preguntis, això no ho preguntis. Perquè la catàstrofe...
És la novetat d'aquest any.
Jo vull saber si anirà bé o no la cosa.
Siguem clars.
Què?
Segon dia de programa,
ja.
De temporada. El clapés ja no hi és. Això, per començar...
Vindrà després.
El senyor Clapés ja ha fet mutis pel fort.
Hem de dir que està...
No pot resistir 5 hores.
Està en unes proves mèdiques.
I ha hagut de córrer al Serra.
Ha hagut unes proves mèdiques que ara vindrà.
T'has fet un chequeo últimament? Com estàs?
Jo estic bé, però no se sap mai què pot passar.
Exacte, perquè després de tu, cauràs tu, després hi haurà la Caïlà, després caurà la Caïlà, i jo ja estic preparant les 5 hores musicales. Perquè, esclar, això no es posa...
Bueno, parlem de coses que han traspassat i de gent que ja no hi són.
Tiene unes...
Encara és aquí, el senyor Medium?
Tiene...
És que parla tan fluix que ara pensàvem que no hi era, ja.
Tiene unes hemorroides que podríem hacer un bull.
Ai.
Què?
Que desagradable. Escolti...
No, de tanto rato estar sentado.
Trobo molt desagradable.
No necessitem tants detalls.
No.
Bueno, canviem d'història perquè ha traspassat, malauradament, Maria Teresa Campos.
Ai, per favor.
Parada, bona tarda.
Sí, la notícia és que s'ha mort, segur que està viu, eh? Quan surt una notícia d'un tio que s'ha mort, està viu. Té més probabilitats d'estar viu que el que no surt la notícia.
Hem de preguntar al mèdium, potser l'ha trobat, no?
A veure.
Ho he de contactar?
Con Maria Teresa. Pues no, aquí arriba...
Veus?
Perquè encara està en trànsit.
Ah, exacte, està en trànsit.
Jo que està en la peluqueria.
Sí, perquè se me portava...
Portau com una còfia, però una còfia de cabell.
Una nube que jo crec que és de laca, que deu ser que està llegando i l'estan haciendo un crespado.
Bueno, va. José Manuel Parada, dèiem...
No hagáis bromas.
Jo t'he vist afectat, t'he vist trist, fins i tot t'he vist plorós, ulls vermells...
Estoy más deshecho que un provolone en un microondas. Porque la verdad es que... La muerte de María Teresa Campos a mí me ha afectado muchísimo. Yo ayer estaba en Telemadrid,
sí,
y ya conté con mucha pena. Ay, tengo un pollo campero.
Veo agua.
Conté con mucha pena que yo soy un chico Campos.
¿Ah? ¿Qué comienzo más triste de la temporada de septiembre? Pues no. Este septiembre me parece horroroso por lo que ha ocurrido con las catástrofes, sí, con la lluvia y después, pues oye. Tanto fallecimiento a mí lo de María Teresa, que afortunadamente todavía está viva, pero en un estado crítico, pues me produce
tanto
mucha pena.
Tanto fallecimiento,
porque,
claro.
Pero yo me considero un chico Campos,
claro,
porque formó un equipo, que estuvimos muchos años trabajando en la televisión pública y aprendí mucho oficio con una maestra que se nos está yendo y me da mucha pena.
Mucha pena. Si nos está yendo y ya estaba fent el funeral abans d'hora.
Ya se ha ido.
Però vaja,
ya se ha ido.
No suposo que amb l'amistat que us unia, sí, claro, i muchísimo, lo malament que estàs passant, doncs deus haver anat a l'hospital. Tal, us ayer, parlat amb
bueno,
la família,
bueno,
no?
Sí, ya lo conté que... Ay, que no puedo. Que a mí me gustaría estar en el hospital...
En els seus moments finals,
claro,
no?, per acompanyar-la.
Sí, sí, yo ya lo dije ayer que mi deseo era estar en el hospital, pero...
Fuiste al hospital.
Bueno, pasó esto.
¿Qué hacer en este momento? A mí me gustaría estar en el hospital, pero le he mandado un aviso a Terelu. Digo, no quiero molestar, ¿para qué? No puedes verla a ella, no. Entonces es estar allí molestando, tienen que atenderte. Entonces yo digo, estoy de corazón con vosotras, lo sabéis perfectamente. Y me pregunté, digo, ¿debería ir o no debería ir? Uy, no lo sé, no sé. A lo mejor piensan, pues no se ha molestado en venir.
Va, parada, jo insisteixo, si tan amics sou, si tanta unió teniu,
no,
i tant temps havíeu treballat junts, no costa res passar un moment.
Porque...
Si veus que molestes, marxes, però com a mínim vas a, doncs, a donar una mica de suport.
No quiero porque estás ahí molestando, robando oxígeno en los pasillos, porque respiras y chupas oxígeno. No vale la pena. Y yo no quiero molestar y además estoy muy mal, estoy prácticamente tan mal como Pablo Sebastián, que vuelve a estar deshecho... Como cuando nos dejó Carmen Sevilla, que estaba pobre, que de verdad que se le deshincharon hasta los labios.
Vicente, no sé quién fue el Escamillo, ni conozco a don José. Por siempre lo va a ser.
¡Ole!
Gracias, Pablo. ¡Ole!
Ovación te están dando desde plató. No, aplauso por este maravilloso homenaje a Carmen Sevilla.
No,
Ay, por favor.
No soy nadie, no.
Ay,
ella me trajo muchísima cuando... suerte. Y si yo estoy en este país y la gente por la calle me dice cosas bonitas.
No,
ella me trajo, yo no hubiera venido. Si a mí en la Argentina no me faltaba nada. Pero ella me trajo por 6 meses. Y en estas fechas estoy cumpliendo 42 años. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Gracias a España y gracias a esta bendita mujer que está en la gloria. Y que el hijo se apiade de nosotros, de sus admiradores. Y no deje ir a despedirla. Yo quiero irme así como estoy ahora. Pero no sé si debo, si puedo, si me van a dejar.
S'ha accelerat si no com un missatge de WhatsApp, eh?
Perdóname, mi amor.
No, Pablo, lo sentim.
No us incomoda molt aquesta gent que no sap si riu o plora? I de vegades...
És que jo crec que plorava, però sense llàgrimes, eh? Era com una...
Senyor Buigues és un especialista en aquest gènere, no?
Ara què fa? Riu,
ara és riu?
Jo crec que plora, no?
Ara plora.
Per favor...
T'ha agradat o què?
Sí, t'ha agradat molt. Però no us ha passat això, que us trobeu gent que de vegades és a la frontera i no saps si... Bueno, vas a consolar una persona...
Però a vegades passa, sí? Que realment tu estàs o comences rient i acabes plorant, o al revés.
Sí. Sí. Al revés també, comences plorant i acabes rient.
Sí,
pot passar.
Sí, a vegades rius tant que no te'n recordes si estava rient o plorant. Que a l'acabar dius, que era un drama o era una cosa alegre?
Però clar, estava afectadíssim, no? Està clar, que estava plorant.
Estava llorando i yo no era tanatorio, eh?
Bueno, porque... les persones que...
¿Para qué? ¿Para qué voy a ir al tanatorio?
Porque si molestas, no... ¿no?
Voy a molestar, no me dirá nada, la muerta, ¿para qué?
Ay, por favor.
No, ya no voy, sí. Da igual, ya está, voy a mandar un mensaje, unos stickers de corazones rotos...
A ver, si vols aprofitar per enviar el missatge ara...
Sí,
a ver.
Terelu, lo siento muchísimo, ya no está, qué pena... Unos corazones rotos, venga, mandar, ya está, hombre, ya está, ¿y para qué? Venga, hombre.
It's showtime, ladies and gentlemen. Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo, Àfrica Pallero i Eva Jou. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Gerard Jiménez, Esther Muñoz, Marc Bala, David Solans, Mònica Folquet, Eulàlia Carrascal, Marta Bosch i Maria Xinxó. El temps afegit, Edgar Fornós. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, Eduard Biosca, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara... amb tots vostès... Un locutor que aquest estiu ha passat més calor que la cuinera d'una rostisseria.
Jo ja estic una mica rostida. Jo tinc 61 anys, ja fa anys que estic una mica rostida. De tot plegat, no només d'això, m'entens? Vinga, moltes gràcies. Et deixo que tinc coses al foc.
Marc Serra.
Bona tarda, què tal, com esteu? Passen 17 minuts a les 3 de la tarda amb aquesta gentada que conforma el programa.
Sí, n'he comptat 20, però m'he
descomptat. Jo crec que sí, s'ha descomptat.
Amb aquesta gentada arribarem, aquesta gentada al Timó, que fan molt bona feina cada dia, arribarem a les 8 del vespre, Dios mediante, però abans passarem per l'enigma Xinxó. Avui enigma musical, Maria.
Sí, avui enigma musical, perquè el 5 de setembre, de fa 77 anys, va néixer Freddie Mercury.
Ai,
tots el tenim, no?, com un gran referent.
S'ha muerto, sí. Es que todo se muere.
Sí, però aquest fa una mica més de temps, eh?
Saps que vaig anar a la casa on va néixer?
I què?
Freddie Mercury? No, ja fa uns quants estius. Horrorós.
Per què?
Horrorós. Vam contractar
pitjor,
un...
Pitjor que la casa de Macià, que ara la volen restaurar.
Horrorós.
El plat de confront.
Però què li passa?
Això és, si no recordo malament, a Zanzíbar. I vam contractar una guia. Marc Bala, bona tarda.
Bona tarda.
Avui ens parlarà d'una... gran cagada, d'aquí un moment, no us ho perdeu. Però vam contractar un guia, que ja estàvem al final del viatge, i ens van dir... ara no sé on era això. Era
Mira, Stone Town,
exacte, Stone Town. A Tanzània.
Estaves molt atent,
home. Zanzíbar, eh? Fer dit, fixa't, era Tanzània. Bueno, de veritat que hi era, eh? Doncs vam contractar un guia perquè ens van dir a la casa de Freddie Mercury,
sí.
És un lloc molt de recolliment i tal. És enmig d'un carrer lletjíssim, brut... I damunt de la casa de Freddie Mercury hi ha una acumulació de cables. Saps això que posa ara Movistar, que són de fibra, més telèfon, més gigas, més no sé què, que tot penja?
Sí.
Una casa que cau a terra i llavors hi ha una petita placa que posa aquí va néixer Freddie Mercury. Sí. Però tot un guia que ens fa una explicació, una volta i tot això... 50 euros a les escombraries.
El mateix que la casa de Macià,
lletjíssim.
Que no l'arreglen, la Generalitat no la vol arreglar.
Per tant... Els cables del telèfon tots per allà.
Si aneu a Stone Town, no us deixeu enredar i no aneu a fer el tour de Freddie Mercury.
Dos bigotis famosos, eh? Macià i Freddie Mercury.
Bueno, no compare, sí.
Bueno, tu senta't amb lo teu, que tens feina avui.
Hola.
En tot cas, la casa no, però escolta'm, la música...
Oh, i tant, la música sí.
Va la pena. Sí.
Jo el sé imitar, per cert, eh?
Ah, sí?
Si voleu, us ho faig ara o més endavant.
Quan li ve de gust? Vostè mana, eh?
Va, ho faig ara, si voleu, ho faig ara.
Li va millor ara?
És igual, sí.
No hem ni plantejat l'enigma, eh? Però bueno, no hem dit de què anava.
Imito el Freddie Mercury.
Vostè?
Sí. Però un moment, està segur del que farà ara?
Seguríssim.
L'acaba de sentir, eh?
Sí, no, cal sentir, el tinc aquí gravat.
Treu-li. Treu-li a Lucas, treu-li.
Treu fora, vale?
Sí.
Atenció.
Ara?
Està mort, collons, està mort. Dimito mort. Ja us hi vaig fer una altra vegada, això. I el tanto, ara puc donar una altra volta, eh? A la cosa.
No m'està semblant gaire respectuós, però jo vaig fent que sí amb el cap, eh?
Bueno, està mort o no està mort? És culpa meva que estigui mort.
Imitar un mort?
Home, no, ja. Dir la veritat, és respectuós?
Però què vol fer ara?
Ara el duet que va fer amb la Montserrat Caballé. Que és difícil perquè hi ha un moment que canten a la vegada,
sí.
Jo ho sé fer.
Vol fer-ho?
Sí, 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 no, estic, sí. Ho estava fent, eh?
Ah, perdó.
Va, vinga. 3, 2, 1...
Els dos, eh?
Els dos.
Interessant.
És que realment està bé, eh?
Home, pell de gallina posa, eh?
Eh?
L'absurditat del que està fent, sí. pell de gallina la posa. Bueno, tornem a Freddie Mercury i a veure si deixem que la Maria...
Ja hi érem.
Sí, sí. Freddie Mercury mort, però ara anem a l'enigma.
Doncs l'enigma d'avui, la pregunta que us faig és... Un dia, Freddie Mercury va cantar en directe un tema que no era seu i sonava així. La pregunta és, per què Freddie Mercury va cantar Imagine de John Lennon en un concert de Queen?
Però això que estem escoltant és real, eh?
Això és real. Aquest és el so en directe.
Freddie Mercury viu, en aquest cas, si no ho digues.
Sí, sí, sí.
El so no és l'ideal.
No, però s'entén, s'entén.
Sí, no, ja no queden cantants com aquest, eh? Ja, ara els cantants tots són més iguals per culpa dels gadgets.
De què?
De l'autotune,
els posen els gadgets aquests, els dents.
Els brackets.
Els brackets aquests, sí. Brackets.
Brackets.
Fixa't que el Freddie Mercury tenia les dents que sortien cap a fora, i això li creava una veu diferent, saps? Cadascú... També estaven més les amígdoles.
Sí, amígdoles. A més, si pot dir dues coses correctes en un sol comentari, seria tot un rècord i li agrairíem, eh?
Creus que puc dir les opcions?
No, està molt difícil.
Està molt pesat, senyor Buigas.
També això creava més varietat de veus. Un no en tenia, l'altre sí, saps? Ara no les treuen mai, les amígdoles.
És que es fa gràcia ell mateix, aquest és el problema.
És que porto un mes sense parlar, eh?
Ja sí.
M'he oblidat com s'ho feia.
Hi va haver una època que les traien totes.
Sí, això és veritat. Això és
veritat. Després van dir, no en traiem cap.
Hi havia una època a la que hi havia una mica de mal de coll, amígdales.
Sí.
I els carnots, doncs oblidem dels carnots, també.
No és el mateix, carnots i amígdales?
Potser sí.
No, són coses diferents.
Més o menys, per allà va. Es va omplir el dipòsit on els posaven, es va omplir i va dir prou.
Hi ha un dipòsit.
Sí, un dipòsit que quan es va quedar ple...
Això és fastigós, no? Ho sap, aquesta imatge mental que ens ha creat. Un dipòsit d'amígdales.
No dormireu avui, ja us ho dic ara.
Amb vostè aquí davant segur que no. Va, intentem-ho, vinga.
Intentem. La pregunta, l'enigma, era per què Freddie Mercury va cantar Imagine de John Lennon en un concert de Queen. Opció A, perquè era la seva cançó preferida. Opció B, perquè Mercury i Lennon eren amics i li va venir de gust. Opció C, perquè el públic va començar a corejar-la i ell s'hi va afegir. O opció D, perquè acabaven d'assassinar John Lennon.
Torna a recordar-les, perquè sempre les llegim dos cops.
Opció A.
Però a veure...
No ho he dit malament.
Però fixa't en quina posició estàs, que és una posició militar...
Renyant.
Amb els braços aquí, com si fossis...
Avui a la reacció la Marta ja ha renyat dues companyes.
Estic una mica agressiva, no sé què em passa.
Com una gata.
Crec que el segon dia de la Maria l'hauríem de tractar una miqueta millor. D'aquí un mes ja no sé dir-t'ho, però el segon...
No, però normalment ho llegim dos cops, perquè els oients...
Però fixa com ha canviat el to. Sí, Maria, normalment ho llegim dos cops.
Perdó.
Jo les torno a llegir.
Maria, sisplau. Per què llegir una altra vegada?
Mira, tengo miedo.
Opció A. Perquè era la seva cançó preferida,
Molt bé.
Imagine, de John Lennon.
Ara li fa la pilota, que és més trist, eh?
perquè Mercury i Lennon eren amics i li va venir a gust? Molt ben explicat. Opció C.
Fa més ràbia encara, perquè és condescendent.
Sí, sí, sí. Perquè el públic va començar a corejar-la i ell s'hi va afegir.
Aquesta és una altra opció fantàstica.
L'última opció, Marta, és l'opció D, que és perquè acabaven d'assassinar John Lennon.
Bravo, Maria, no es pot plantejar millor.
A mi em fa més por. Aquest cinisme a mi em fa més por.
Sí, per tots aquells que vulgueu participar.
Com si hubiera resucitado en Carna Sánchez.
A la Lluixó. Ja sabeu que he d'enviar un mail a versió@recu.net, versió@recu.net. Heu de posar l'assumpte del mail a B, C o D i podeu guanyar la tassa del versió RAC1 i un superlot de xocolata Jolón que té, per exemple, xocolata farcida de trufa al rom.
Olé.
Jo repetiria el mail un altre cop, per si de cas.
Versió... Oh!
Maria.
Versió@recu.net.
Baralla de gates, eh?
Bueno, va, sí, va.
Entre elles es mataran, aquesta temporada.
S'haurà de posar un rei...
Ves lo que habéis esquitxat, tu.
Un rei, sí, perquè se pot fer una lucha de barro.
L'altra.
Va, per favor. Atenció. Cordeu-vos els cinturons.
Què passa, ara?
Perquè hi ha pluja... també. Marc Bala, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Com estàs? Atenció, perquè crec que el testimoni que escoltarem a continuació té el seu pes en or.
Pareu molta atenció, perquè hi ha una notícia que ens ha remogut l'estómac. Curiosament no té res a veure amb Rubiales, aquestes ja han passat. L'he llegit a RAC1.cat i segur que l'heu vist a molts altres mitjans, perquè s'ha viralitzat molt la notícia, i és que un avió que es dirigia a Barcelona fa marxa enrere per la diarrea d'un passatger per tota la cabina.
Però jo, o sigui, aquest matís per tota la cabina,
sí,
això s'haurà de preguntar.
Ho ha dit literalment el pilot de l'avió quan es dirigia, diguéssim, sortien d'Atlanta, a direcció Barcelona.
El passatger quan es...
Caca! Supercagada i una supercagadíssima.
És que això no és un pet amb cua, diguéssim.
No.
Això va més enllà, perquè la tripulació...
Recordeu que hi ha gent dinant, a aquesta hora?
Sí, però la informació és la que hi ha,
Això és informació d'última hora,
i a mi pet amb cua em sembla elegant. No és la primera vegada que ho sento, i és elegant.
O con nicotina.
És elegant.
No, però poca broma, perquè la tripulació va argumentar.
Va, Lufa, és que... també s'hi enganxa,
Li encanta. Aquestes marronades li encanten.
Va, Lujas.
És que això no és poca cosa. La tripulació va argumentar que havien de girar cua per l'alarma biològica que suposava aquest atac de diarrea d'un passatger.
Això ha de ser molta diarrea.
Sí, sí. Llegeixo literalment de RAC1.cat. Diu, un avió de la companyia Delta va tenir una incidència, que elegants dient incidència, perquè això és un merder.
És més elegant que pet amb cua.
Sí, sí, sí. Bueno, és un merder. És del tot inesperada. En un vol entre Atlanta i Barcelona, en arribar a Virgínia, la tripulació va decidir tornar enrere per la diarrea d'un dels seus passatgers. De fet, hem trobat un dels talls originals del pilot posant-se en contacte amb la torre de control, avisant de l'incident i anunciant que tornarien, que farien...
marxa enrere.
Marxa enrere.
Negative, it's just a biohazard issue. We've had a passenger who had diarrhea all the way through the airplane, so they want us to come back to Atlanta.
Jo sóc el pilot? Jo no tinc nassos de dir que tornem per diarrea,
No, home,
jo m'invento una altra cosa. Hi ha una emergència, hi ha un motor...
Que hi ha un assumpte biològic, m'ha semblat entendre,
És que jo...
I que han de tornar cap a Atlanta perquè està tot ple de diarrea.
Jo m'invento una altra cosa.
Imagineu una situació.
Atlanta i d'aquella manera...
I diarrea. Si són les paraules clau que s'han d'entendre. Un dels pilots va notificar que el passatger que havia tingut diarrea per tota la cabina, això també ho diu el pilot, i això que havien de fer marxa enrere per, com dèiem, una alarma biològica va fer servir també com a expressió. Després d'hores de neteja... Això està RAC1.cat, no ho estic inventant,
No, és que t'estem mirant tots amb perplexitat. És que tot el que expliques genera un munt de preguntes que ara intentarem resoldre.
Després d'hores de neteja, al voltant de les 3 de la matinada es va poder reiniciar el vol, que va acabar arribant a Barcelona.
Jo no
el
torno a agafar,
8 hores més tard del previst.
És impossible netejar una alerta per diarrea, una alerta biològica per diarrea.
I no només va arribar tard, va arribar amb una altra tripulació, perquè crec que van quedar desfets. Com l'estómac del passatger. Doncs he de dir que, com sempre, el versió RAC1 aporta una informació extra. Tenim en exclusiva mundial un dels passatgers que va viure en primera persona aquest incident
Ell és el Carles.
Això és real, no és cap gag, no, no és real. És real, és un passatger que estava en aquest vol.
És el Carles, és de Barcelona i viatjava amb la seva família.
Jesús.
Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, Carles? Com estàs? Carles, no sé per on començar. Vull dir, hi ha moltes qüestions. La primera és com estàs tu?
Bé, bé. No ens vam entrar massa del tema, la veritat. O sigui que, en principi, no va ser gens traumàtic per nosaltres. I, bueno, si em voleu preguntar, us puc informar una miqueta de la part que vam viure nosaltres, evidentment.
Clar, però a mi m'agradaria saber en quin moment vosaltres esteu volant i us assabenteu que heu de girar cua i si sabíeu el motiu.
No, bueno, mira, quan jo estava mirant una pel·lícula, portàvem una hora i poc de vol, jo crec, i simplement el pilot va fer un avís curtet, va dir que, no sé si t'havia donat compte, que hi havia una persona que estava estirada, que estava malalta, i que per un motiu biològic l'avió estava donant la volta, que jo crec que pràcticament ja havia donat tota la volta, i estàvem tornant a l'aeroport d'Atlanta, i que quan tinguéssim més informació havien de pujar els paramèdics, i de més, i que quan tenien més informació ens la donarien.
Però disculpa una cosa, jo, que a mi ja em costa volar, a mi em diuen això, sí. Jo entro en pànic. Perquè jo, alerta biològica i passatger estirat a terra,
home.
Jo crec que sóc el següent.
Àntrax, penses?
Àntrax, exacte.
Ja ens, quan van donar la informació ja estava tot com decidit, saps que l'avió ja havia donat la volta. T'haig de dir també que tothom, molt tranquil, hi havia molt passatger.
N'hi havia un que no ho estava tant,
Sí, però...
nord-americans, no va haver-hi cap enrenou, cap crit, cap cosa rara. Simplement tots vam acceptar la situació. No van demanar assistència mèdica, perquè tant la meva parella com jo som metges els dos, i no van demanar, perquè això a l'avió a vegades ens ha passat, no?
Hosti, Carles, m'estàs dient que si algú hagués dit la frase "hay un médico en el avión", tu t'haguessis hagut d'aixecar?
Home, evidentment, sí.
Perquè com a metge pots fer veure que no ets?
No,
pregunto.
Ha fet un jurament hipocràtic.
Pregunto, no, el millor no ve de gust. O si sou parella, li dius a la teva parella, aixeca't tu, que ara jo no estic exercint.
Menja't tu aquest merder.
Clar, és que el val amb aquest tema i sóc capaç.
Digues, digues. Que vagi primer ella i que faci una primera valoració i després... No, és broma. No, sempre que demanen ajuda, evidentment has de donar un cop de mà. No van demanar assistència a mèdica en cap moment. Jo vaig estar temptat de preguntar una miqueta a la safata o a veure una mica més d'informació, però vaig pensar, mira, la decisió està presa, tornem a Atlanta i ens anem informant.
Vosaltres veieu el passatger estirat a terra?
No vam veure res, sincerament. Estàvem bastant enrere, a fira 47-48, estàvem gairebé a la cua de l'avió i no vam veure res. Sí que la dona nord-americana que tenia al costat, que hauria de tenir diversos amics allà, i ella sí que tenia més informació i em va comentar que hi havia un pacient que estava... Bueno, hi havia un pacient, no, un passatger que estava malalt i que havia fet bueno, diarrea i vòmit per tot l'avió. Bueno, és l'únic... Nosaltres no vam notar cap olor, cap enrenou, cap avís... Res, simplement ens van dir que tornàvem a Atlanta i vam pensar...
Hi ha una cosa que m'interessa molt, perdona Marc, que és el desallotjament d'aquest avió. Perquè, clar, si aquí s'està explicant que hi havia diarrea per tota la cabina, que és el que es va dir, entenc que quan veu sortir, part de la sorpresa també la veu veure.
Sí, això sí. Llavors, quan vam baixar... De fet, ens van dir que quan arribéssim a Atlanta ens informarien si ens quedàvem a l'avió o hauríem de baixar. D'acord? I un cop vam arribar a Atlanta, de seguida ens van dir... Sisplau, agafeu tot l'equipatge de mà i baixeu de l'avió el més ràpid possible, fent servir només el passadís de la dreta, d'acord? Llavors nosaltres vam caminar una miqueta, i no veiem res, i més o menys cap a la meitat de l'avió, el passadís de l'esquerra, bueno, allò era un... no sé, un... És que estava mig tap, era un festival, no una mica, sinó tot el passadís, pues, el que passa que ja ho havien tapat i ho havien intentat netejar, no sé què havien fet, però bueno, estava molts metres, mig avió, pràcticament, des de mig avió fins que surts, que no sé ben bé, no et sabria dir amb aquests avions tan grans. És difícil calcular...
Però és que, perdona, abans estàvem dient allò que no podem passar del plor al riure, i és el que ens està passant ara, perquè aquí estem tots amb les mans damunt de la cara, però aquest escampall, o sigui, això són modes.
I ell que és metge pot fer un diagnòstic,
exacte,
potser, no?
Bueno, això és una gastroenteritis, algú que estava en descomposició i se'n va anar per dalt i per baix.
Una gastroenteritis una mica potent, no? Perquè quan, o sigui, tots hem passat per aquí, però a nivell d'expressió...
Bueno, és allò que a vegades que et passa que te sentes al lavabo i per dalt i per baix.
Sí,
sí.
Algun viatge o això ens ha passat a tots, sempre i quan no has arribat a temps al lavabo, o no ho sé, és que no ho sé, la persona que li va passar no la vam veure i no sé si és una persona gran, clar, llavors no ho puc posar en context, però no hauria d'arribar al...
Jo, perdoneu,
no arribar al, jo, al lavabo, no ho sé.
Jo estic patint molt perquè m'estic imaginant la zona afectada. O sigui...
La zona afectada, mira, nosaltres, olor, no? que és el que diries en un espai tancat i així, nosaltres no en vam notar gens, és que no ens vam donar compte de res, sincerament. Suposo que la gent que estava, que no sé si hi haurà algú que estigués sentat allà al costat...
Clar, clar, això em refereixo, la zona zero.
Això hauria de ser tremendo, eh? Això hauria de ser tremendo, perquè... viatjàvem en turista, evidentment, i l'espai és el que és, i són tres persones, i això és un passadís, amb un munt de gent al voltant...
Si l'altre dia jo volava i tenia un senyor que feia pudor de suat al costat i era insuportable, doncs imagina't...
Però és que em fascina... aquesta història, Marc i Carles, perquè, o sigui, jo crec que allà volava tot el repartiment de Frozen. Vull dir, és que sou uns passatgers exemplars, perquè a mi em comença a vomitar o una cosa pitjor. Jo sí que crido, jo crido. I rebombori no es va sentir en cap moment.
No, clar, no et dic... Estàvem els quatre, tant la meva parella com les nenes, mirant pel·lícules i això, perquè feia poquet que l'avió estava... Bueno, feia una horeta que estava a dalt, i allò que tu prens en calma, perquè tens 8 hores per davant, i no vam sentir res. Si va haver-hi alguna cosa de merder, vull dir... De...
No. T'he mentès.
No ens vam enterar. La tripulació, ningú va dir res.
I tot per la mania de no voler posar les manetes per baixar les finestres, perquè pot... No, home, treus el cul per fora i ja està.
Però
es poden obrir.
Ara et dissumaria, però en afany del periodisme, m'agradaria preguntar-te... quantes files afectades creus que hi havia?
Home, és que són avions d'aquests grans que costa una mica de fer-te la idea, però jo diria que 15 o 20 segur, eh?
15 o 20, eh? Perdona, 15 o 20, bro!
Tinc una teoria.
Eren molts metres. Jo, si no ho hagués vist, no m'hagués cregut que algú pot escampar, pot polinitzar tot allò, dir, perquè és que eren molts metres de... Vull dir, no estava focalitzat en una fila o un seient, estava repartit per tot un bon tros mig passadís a l'avió.
Tinc la teoria,
A veure.
Del per què aquest escampall.
A veure si és la mateixa que la meva.
A veure, jo, per exemple, si veig algú vomitar, a mi em genera arcades. I, clar, sí. Si la cosa, estàs allà tancada, no sé, és
potser
possible...
Potser va vomitar més gent.
No, és una reacció
no és la meva.
No?
No, en tinc una altra.
Jo crec
que el passatger en qüestió es va començar a trobar malament, va anar a direcció al lavabo, i com si fos...
Les fonts de Montjuïc.
Bueno,
una bèstia d'un cercavila, allò que els hi posen els petards.
Allò dels dimonis.
Allò dels dimonis que gira, com si fos una carretilla, va anar repartint.
Maco de veure.
Jo, no sé, m'inclino més en aquesta teoria. Com a metge...
No ho sé, perquè clar, és que el no veure-ho i el... Sorprèn una mica, la veritat. El que sí que a mi ens va sorprendre molt, que per una... perquè ens van dir, no, un pacient ha vomitat, tot té diarrea, no sé què, que girés el cua, perquè dius, no hi ha problema de salut, perquè en principi no han avisat a cap metge i l'avió no disposa d'equip mèdic, vull dir que si hi hagués un problema mèdic haguessin avisat, que giri cua simplement per un tema de...
Bueno, simplement, a veure, si tu ets un passatger de la zona afectada, jo no vull seure allà. Vull dir,
bueno,
no
sé... però quanta gent ha vomitat alguna vegada a l'avió, no?, amb la típica bosseta
però en aquest cas miqueta... No.
Jo potser m'inclino a pensar que era per l'afectació que havia provocat tot això,
No, l'escampall era brutal.
Fixa't.
Haig de dir que olor, no sé si és que tinc l'estapat o què, però no vaig notar massa olor, però l'escampall que hi havia per tot el passadís era sorprenent, vaja. Si no ho hagués vist, no pot ser que hagi afectat tants metres, això, no ho sé.
I en la terminal que estava tot el passatger, no havia algun passatger que era simplement d'arma de contacte de...
No, és una mala pregunta.
Hi havia molta gent i no el vaig poder identificar.
I aquests senyors se'l devien emportar a algun lloc, perquè, escolta...
Home, no ho van deixar pas allà, que vols que el deixin estirat allà a terra?
A veure, que devia estar fatal aquest home, si va treure tot això.
Va quedar buit.
Deshidratat, els paramèdics que diuen ells, que són els ambulancieros,
sí.
els van vindre a buscar i se'l van emportar.
Yeah. I el que tinc entès, Carles, que un cop veu girar cua cap a Atlanta,
sí.
Després de tornada veu agafar exactament el mateix
avió. Això tampoc s'entén.
El mateix avió, sí. Vam tornar a la mateixa terminal on havíem pujat, vull dir, com una mica de déjà vu, vam baixar on havíem pujat exactament, feia una hora i mitja, dues hores, Ens van informar, la veritat és que l'atenció en aquest cas de Delta va ser molt bona, almenys des de la meva opinió, va ser breu i concisa i ens van tindre bastant informats. En quan vam aterrar ens van dir, heu de baixar de l'avió a la mateixa terminal, estem a la mateixa terminal i heu d'esperar que netegem l'avió. D'acord? Ens van posar una hora, no me'n recordo quina hora era, després ho van retrasar una miqueta i ens van dir que higienitzarien l'avió i que canviarien tota la catifa. Jo suposo que deu ser com una catifa modular, no sé, com aquestes oficines que a vegades ho deuen enrotllar tot, deurien treure tota la catifa del passadís i deurien posar una nova, ho van netejar tot. I quan vam tornar a pujar a l'avió, doncs, l'avió estava com nou, amb la teva manteta, el teu coixinet...
Impecable, eh? En quanta estona, això, Carles?
Ui, deurien ser 2-3 hores, jo crec,
bueno.
Ben bones.
Sí. Hi havia dues opcions, cremar l'avió o fer tot aquest restyling, eh? No, no, i tant, que està bé. Arriba a passar amb una altra companyia...
I encara trobes trompetes.
Arriba a passar, no vull ser d'això, però arriba a passar aquí amb una altra companyia...
Sí, sí, tots ho tenim al cap, a veure.
En fi, t'haig de dir que la informació i tot va ser... Bueno, jo em vaig sentir, dintre de tot, és un imprevist, no pots fer gaire cosa, no tothom s'ho va prendre molt bé, tothom va estar allà sentadet... La gent xerrava, nosaltres tenim les nenes, que sempre, bueno, crea una mica més d'angoixa per l'espera i les hores de viatge, però bueno...
Què els hi vau explicar a les criatures? Vull dir, com...
Bueno, un passatger s'havia posat malalt i que l'avió havia de girar cua i de tornar a Atlanta, d'on havíem sortit.
No, em pensava que no haguessis aprofitat per fer didàctica. Sempre que tinguis una mica de pes al cul, de seguida al lavabo... No sé, s'han d'aprofitar aquests moments per... Saps?
Ella, rai, que tu... La magnitud de la tragèdia no podria ser ni comparable ni molt menys, la veritat. Però bueno, sí, sempre s'ha de d'educar i d'informar.
Carles, Delta us ha compensat d'alguna manera?
Una tovalloleta.
Per l'espera, per les molèsties, vaja.
Durant l'espera ens van portar aigua i van portar així com snacks i tal, que ho van deixar allà i sorprenentment la gent no va arrasar, no? La gent va anar a agafar les seves coses, vull dir, tot molt civilitzat, i la meva parella, quan vam aterrar, va obrir el correu, va estar al correu i va dir que ja tenia un mail de Delta demanant les disculpes i bla bla, i que ens donava $200 de descompte per cada passatger, diguéssim, amb un any de validesa.
Estàs dient que has sucat d'aquesta diarrea?
Ai, Marc!
Bueno, perquè és una manera d'explicar-ho.
És que trepitjar merda porta sort.
Però quants heu cobrat això vosaltres, Carles?
Com?
Quants euros són això?
Si són 4?
No,
800 euros?
No, bueno, però clar, no, seria 190 euros, 180 i pico euros de descompte en un vol amb Delta, amb una validesa fins l'any que ve.
Un passatger.
Bueno, però escolta'm, ja és alguna cosa.
Per passatger, sí, en total seria això, el que passa és que clar, has de comprar fins a l'1 de setembre de l'any que ve un vol amb Delta, amb un destí determinat, clar.
Bueno, l'última pregunta que tinc és, no s'havia servit cap menjar, no?
A l'avió no va donar temps, no? Jo crec que ni cap beguda ni... Perquè és que feia relativament poc, que estàvem dalt. Vull dir, allò entre que et despega, es posa dalt, s'estabilitza l'avió i tal, jo crec que anaven a començar a repartir i no van arribar a repartir res, ni de menjar ni de beure.
No, més val, perquè si després passa això, comences a repartir menjar. Tenim avui un puré d'enciam. Que farà les delícies del passatge.
No ens vam enterar, sincerament ens vam enterar una mica posteriori. Estàvem darrere tranquil·lets i l'avió acabava de sortir, tot molt tranquil, tot bé, vull dir, va ser a posteriori que ho vam veure i ens vam enterar més.
Carles, moltíssimes gràcies, ha sigut un testimoni excepcional, eh?
Molt bé, de res, home.
Ànims i a cuidar-se, sobretot la dieta.
Vinga, gràcies.
Vinga, que vagi bé, gràcies. Rocco Stenhoiser, que ja corre per aquí. Rocco, bona tarda. T'ha passat alguna cosa semblant en un vol?
No, jo
sí, crec que no ha passat a ningú, això. No. O pràcticament a ningú.
No, escolta, que ens escriu un oient que diu: a mi un cop em va passar en un viatge en tren. Un passatger es va aixecar. Tot això és molt desagradable, però vaja. I va començar a vomitar de camí al lavabo.
Veus? És la meva teoria, Maria Chinchó.
La porta del vagó, abans del lavabo, no era automàtica i estava tancada. Així que va esquitxar el vòmit de la porta i també a la gent que hi havia asseguda al costat.
Hosti, noi, perquè hi ha una altra cosa que tots hem d'assumir.
Per favor...
Aquesta bosseta que et donen?
Sí,
no
de paper.
No n'hi ha prou.
No té cap sentit.
No té cap al nas.
No té cap res. No, i el nas no t'hi ha de... El nas no t'hi ha de cabra.
Home, t'hi ha de cabra tot.
La boca sí, però el nas no, que volen sumar-ho, a més.
Tot això està molt estudiat,
Ah, sí? O què?
la bossa. Ha d'estar
estudiat,
que t'hi
capiga. Què està estudiat de la bossa?
Ha d'estar estudiat que t'hi capiga. Si tu vomites en algun moment, que t'hi capiga.
Que t'hi capiga el què? Jo va treure la part dalt i per baix. No pots anar amb dues bosses.
A veure, un moment. El metge amb qui hem parlat ens ha dit que aquest cas, o sigui, que ell li explica i no s'ho creu. Era un cas molt excepcional. Normalment tu no treus aquestes quantitats.
No, però depèn del que hagis menjat, home.
A mi m'ha vingut al cap, sabeu aquells tractors que van amb aquells bidons, amb aquelles botes al darrere.
A la plana de Vic.
Exacte, i que comencen a escampar fems de tocino pels camps.
De color negre.
Exacte, però escampen com si fos, saps? Com si fos
un petroli.
S'han de passar bé aquells, de repartint merda per allà i per aquí. A mi m'encantaria dedicar-me a això.
Va, jo fa una mica, vostè, amb el que diu.
Mira la cara de fàstic que està posant la pobra Roca, posa una cara de fàstic.
No, però Roca, avui de què va la cosa?
Doncs mira, avui porto dues exclusives que m'acaben d'arribar ara.
Ah, doncs interessa, eh?
Estan programades ja a Twitter?
Sí, però no,
en el teu?
No es pot programar. Ho
a Twitter no, perdó, a X, que ja no es diu Twitter.
He volgut programar-ho, però com estic a Twitter o X Premium, i m'he passat dels caràcters normalment que teniu la gent que no té Premium, quan passes d'això no pots programar-ho, que és un tema que li haig de dir a l'Elon Musk.
Perdona, tu ets Premium i no pots programar ara?
No puc programar si passo del normal, quants caràcters té?
200 i pico.
200 i pico, quan passes aquests 200 i pico, que jo puc fer-ho perquè tinc el Premium, en teoria hauria de programar-ho, doncs no em deixa.
L'exclusiva de què va? Una pista? Hosti, noi, a veure.
80 anys compleix aquest home el 23 de setembre. 80 anys.
I què? Però un moment, quina pista és aquesta?
És un...
Què he d'endevinar, l'home?
És una estrella d'aquest país, però que li encanta no tributar aquí.
Ja sé qui és.
Versió RAC 1. El val escolar de 100 euros val per començar millor el nou curs. El rebreu a casa les famílies amb alumnes que el curs vinent facin entre primer i sisè de primària en centres públics o concertats. El podreu bescanviar als comerços adherits per elements d'escriptura, papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, calculadores, motxilles, estoigs, jocs educatius i llicències de continguts educatius digitals. Més informació a valescolar.cat. Un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Del 13 al 17 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. Un esdeveniment a l'aire lliure per a tots amb tasteig, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Descobreix totes les activitats a andorrataste.com.
Imagina fer la teva feina i cobrar a l'instant. Com? Treu el mòbil, pim, i ja està. Amb l'app Smartphone TPP podràs convertir el teu mòbil en un TPP a l'instant. Rep pagaments contactless de qualsevol quantitat i sense necessitat d'un dispositiu addicional. Compatible amb dispositius Android en versió 8 o superior. Informa-te'n a caixabank.es o consulta el teu gestor. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. 6 ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Aquest estiu et mereixes un somriure ben refrescant. Per això, quan tothom se'n va, a les clíniques dentals d'instituts odontològics no tanquem. I t'oferim un descompte del 20% en tots els tractaments. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius. Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit. De Laboratori Zern.
Sim, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter Sim de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. Sim.com.es. Xarxa de concessionaris oficials Sim de Catalunya.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Roca Sahoy, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Moltíssimes gràcies. No, ara tornem a coincidir. De seguida us oferirem els millors moments de mi pene de 300 quilos no, i els no, documents perquè, que porta el Rocco quan hi soc jo.
Perquè no m'han avisat que estaves...
Ah, no t'han avisat? No, no, és una bona tàctica.
No, has canviat l'escaleta.
No, de cara als oients també diem que canviarem de tema, ara.
Tinc coses.
Sí. Donaria, a veure, no, és que estem rebent més comentaris sobre el no, que ens ja ocupava, està, però ja ho deixem estar.
A veure, comencem primer per un parell d'exclusives que tinc, que us avanço. Primer de tot, dir-vos que Televisió Espanyola ha aixecat la graella d'aquesta nit i posarà un especial Laces de Sangre amb la Campos. Clar, la qual cosa ha sigut una jugada ràpida. Bona, ràpida, a més, que aquesta tarda també fan un especial, crec que tindrem sobredosi de Campos, perquè també Ani Gartiburu farà un especial aquesta tarda a Televisió Espanyola. Però l'exclusiva que us avanço és que, atenció, perquè Televisió Espanyola està preparant un documental, un dos especials sobre els 80 anys que celebrarà Julio Iglesias el proper 23 de setembre. 23 de setembre. Són dos especials dintre d'un programa que es diu Lazos de Sangre.
Sí.
És un documental que ha fet la mateixa Chabel Iglesias, en què surten tots els fills parlant.
No ens interessa. No ens interessa. No ens interessa. No, amb el senyor Marcelí ja hem fet que no amb el cap.
No,
hi ha un detall importantíssim.
Perdoneu, què diré?
Clar, qui has dit que ho porta, això?
Chabel.
Clar, doncs ja està.
Seràs desgat.
Clar, si vols saber alguna cosa, si vols una mica de tomàquet...
Sí, però després hi ha un debate. Després hi ha el debate que el presenta el Jordi, en què hi haurà una sèrie de tertulians...
Chabel?
No ho sé.
Segurament també.
Perquè això es grava, a més em consta que es graven. Aquí m'he enterat que estan tenen un plató...
La gràcia d'aquests documentals és anar a buscar el que no se sap, perquè no s'ha explicat.
Sí, però
si tu fas tu mateix,
però
doncs clar, què explicaràs?
Però portaran a la Rosa Villacastín, que segur, i Pilar Eire, que recorda que Pilar Eire, Julio Iglesias, presumptament, va intentar seduir-la. Això ho va dir. Però és que, a més, recordem cançons de Julio Iglesias que avui en dia...
Julio Iglesias i Pilar Eire?
Sí.
Ah, sí?
Pilar Eire va explicar un dia que Julio Iglesias...
Presuntament o no presuntament? Diguem presuntament?
Bueno, és que crec que hi ha el tall no, o hi ha el moment que Pilar Eire ho explica.
Traiem el presuntament.
Marta.
Si ho ha explicat, ja no és presuntament.
Pilar Eire, jo trobo un titular que diu Pilar Eire desvela su noche de amor con Julio Iglesias.
Ja no és presuntament.
Van copular.
Ja està.
Van copular, doncs.
Bé, ja ho havíem entès. Què creus que van fer? Jugar cartes tota la nit o què creus que feien?
No, és que jo havia entès que...
La escritora cuenta en su novela que fue a Ibiza a entrevistar a Julio Iglesias y tuvieron una pequeña historia que él no recuerda. Aquest detall.
Bé, però clar, hi ha cançons de Julio Iglesias que la poses avui, la fas avui i seria mal vist. Per exemple, aquesta cançó.
Què problema hi ha? Una balada.
Pues, atenció a la lletra.
Fuiste
mía.
Sí?
Fuiste mía.
Sí?
Fuiste mía, solamente mía, mía.
Xxt, a veure.
Como la Marta Caela.
Ai, escolti.
Això, a veure. Solo mía.
Mi Martita.
No comencem, eh?
Era una felina. De araña a la chinchona.
A la chinchona. A la pobra Maria.
Bueno, a veure...
Aquesta lletra, avui en dia...
Semblen més grosses i més ofensives les lletres que ha fet la Shakira, que no pas...
Bueno, segons quina cançó de reggaeton, segurament ho és bastant més.
O, per exemple, el Sergio Dalma, amb una cançó de fa ja la dècada dels 80, crec, que es deia Esa chica es mía,
sí.
Son mía, solamente mía.
I el Loquillo no deia que la mataria?
Sí, que és veritat.
Hauríem de revisitar moltes coses.
I algunes cançons que també insinuaven relacions amb menors, que també les hem cantat durant tota la vida i ara les hauríem de revisar.
Carolina,
però
també
és
bien. Molt bé.
La de la Delilah.
Molt bé.
Exacte. És a dir, que avui en dia aquest tipus de cançons, potser la millor discogràfica diria, escolta'm, que canvia la lletra. Mira, com és? Mira com puja. Esa chica es mía, casi, casi mía,
está loca por mí, pero aún no... Quin mal dia.
Bueno, ja. Esa chica es mía. És maca aquesta cançó, eh?
Bueno, podríem debatir-ho, això, eh?
I jo que vaig saber que...
Vostè no hi troba cap mal.
Però en té un mal.
Home, Com ha de ser seva, la noia?
És seva, és seva, no. D'amor, home, és una...
No és seva, no és seva, punt, no és seva.
És que arriba un punt que, claro, no pot fer un piquito.
No, no entrem en aquest discurs.
No, i després, mira, a nivell internacional...
És que no, és que jo parlo d'un xalet, parlo...
Escolta,
és mia, no?
Escolta, esa piscina és mia.
A vegades dius...
No ho diu, esa piscina...
No, perdoni, perdoni, a veure un moment.
Comparar una dona amb una piscina.
Però quina comparació ha fet?
Però és ella la que fa comparar la dona amb una piscina.
Un moment, esa piscina és mia i esta xica és mia. No veu que no és el mateix, no ho veu?
Digue-li a ella...
Però que ha perdut el cap. Esa piscina és mia, d'entrada, seria la pitjor cançó que s'ha escrit mai. Però després, no, la comparació no s'aguanta.
Però la comparació l'ha fet la Keilà.
Jo, quan no he dit, fet aquesta comparació.
Quan ha dit, és que parlo d'una propietat, dic no, perquè és que no és el mateix dir una esa piscina és mia.
Entengui. No, aviam, moment. Ella quan parla... No dius el meu marit, tu?
Ah,
el meu marit. El meu marit. El meu marit. No, és que esteu? Ui, la Keilà s'ha callat aquí.
Ai, la Keilà. Aquest home és meu.
No, però diu, es diu molt el meu marit. La meva dona.
O el meu home.
Però estaràs amb un puesto, amb tot de gent i, de, sí, i diré, però sí. Aquí és el teu home. Mira, aquell home és, aquell és el meu home.
Però jo diria, és meu. És el que aquell home
bueno,
és meu.
També es diu el meu fill.
No, és meu, no.
La Keilà diria, aquella és la meva piscina i aquella és el meu home.
Home, hi ha una...
No, d'un fill sí que pots dir, aquest fill és meu.
No, perquè
no. No, perquè l'he parit, però vaja, no, no és meu tampoc. No, no el tinc en propietat.
Aquell l'he fet jo.
Esteu carregats de raó.
No, però també dius el meu cap vull dir el meu jefe.
Sí.
I tampoc no és teu, no?
Jo crec que el sentit de possessió a la cançó...
Bueno, hi ha una cançó...
En aquest cas, tu ets seu. Una cosa és identificar la persona o el cap o el fill, el que sigui, l'altra és la possessió que denota la cançó.
Hi ha una cançó internacional d'una cantant que es deia Sinita, no sé si us en recordo, recordeu de Sinita, que es deia, no. Xavi, busca-me la Sinita,
sí,
Toy Boy.
Segur que ho
que
troba.
Deia, el Toy Boy, el meu noi, el meu nen de joguet, que el tinc dilluns, dimarts, dimecres, dissabte, diumenge, i dissabte i diumenge, tots els dies. I era un escort que tenia, que el tenia, i el nen era un menor.
Però què
i
dius?
Aquella cançó,
què dius,
sí, sí.
Però què dius?
Mira, aquesta cançó, la lletra, diu, estic amb un noi que el tinc de dilluns a diumenge i és meu.
Sosta poc.
I el vídeo surt com va estar amb el nen amb un cotxe i el té passejant tot el dia.
Has sentit aquesta cançó mai, alguna vegada a la vida?
Però i la Lujas com ha trobat tan ràpid, això?
Sí.
Però que ho teníem, això ho tenim al Dalet, nosaltres. És nostra, aquesta? O és seva? És seva, és seva. No és nostra, és seva.
Tothom
n'està parlant.
Tothom n'està parlant.
Mireu, la Maria García, sobretot això que estàvem discutint, sí, si és el meu home, sí, o... Sí. Diu, bona tarda.
Bona tarda.
Diu,
és de les teves, eh?
És
de...
Sí, sí,
bona tarda.
Molt perquè ho explica molt bé.
Bona tarda.
Diu, bona tarda. El meu home,
sí,
és de relatiu o parentiu.
El meu home. Sí.
Això és meu... És possessiu.
És el que he dit jo. Ara,
és diferent.
Però és que no ho diu això, no, diu, és la xica.
És la xica, és mia. Però això és possessiu. Esa chica és mia.
Esteu carregades de raó?
No, no identifica la noia. No és que és la, no es diu és la mia. Que no diu és la mia, com vulguem dir, aquesta noia. No la identifica. Ho diu de parella. De parella, de possessió. Que ja ho he dit jo abans. Bueno, què més, va?
Bueno,
atenció que el Marbala diu... Potser es diu mia de nom de pila.
I està presentant-la, no?
Aquesta
xica és mia.
Bé, aquí hi ha un tema més a afegir. I és que Telecinco va anunciar aquest estiu que estava preparant un especial de Juli Iglesias.
I de Maria Teresa Campos.
Clar, els de Televisió Espanyola han vist que ells estaven preparant algo. Dic, ara anem a donar-los la volta, anem a preparar aquest documental o anem a comprar aquest documental a Xabeli, i a mi em diuen que això ja va la setmana vinent. Però o sigui, aquí és la jugada mestra de Televisió Espanyola, que des que va començar l'any està fent una sèrie de moviments a la seva graella,
bueno, i comprant
una sèrie de productes que els està funcionant, que sí, la vaquilla, sí, sí. Sí. Doncs i això, al darrere, Marc, al darrere hi ha un home que es diu José Pablo López, sí, que és un directiu que estava de responsable de Telemadrid, i que el van fitxar per Televisió Espanyola com a cap de continguts, i ho està canviant tot. Però tot.
Sí,
i ha arribat a ser. Estava en tercera posició,
sí,
i ara en aquests moments la cadena està en segona posició. Ha pujat els informatius, ha pujat la tarda, i ha pujat molts els prime times, que abans era impossible
de veure amb dades de com Televisió Espanyola no guanyava ni una nit. Tenia la graella de pel·lícules de dilluns a diumenge.
Mèrit de Televisió Espanyola i també i de mèrit de Telecinco, que està a les últimes.
Bueno, que han aprofitat que els altres estan febles per avançar-se, i que, a més a més, un canvi de pensar, aquest home em consta que no ha fet ni vacances.
Els Socialitats, que fan a Telecinco.
No, Socialitats, no, Catalanitzi, tampoc.
Socialité,
clar.
Els Socialitens va sortir el fill petit de Julio Iglesias, perquè
Patiño.
Li van preguntar com es trobava son pare, perquè feia molt de temps que no es veia.
Julio José?
Sí, aquest. Va sortir aquest i va dir: papà està ole, en su mejor moment.
Sí.
A veure, papà està ole, no, segur que no ho va dir. Papà està ole, no ho va dir.
Ja
no, ja, però semblava que estigués citant literalment una declaració.
Va dir que estava bé.
Perfecte.
En el seu millor moment.
Home, em vas parar.
Jo la vegada que vaig conèixer Julio Iglesias en un plató de televisió...
Ah, sí, vas conèixer?
Sí, va ser en un Mira quién baila, que l'havien portat a convidat, i teníem un problema, que és que Julio Iglesias no volia... Quan l'Anna Igartiburu li donava pas a Julio Iglesias, el convidat a torn, apareix el convidat, va caminant fins al mig, a meitat de l'escenari, i allà fa la pregunta i canta, el que sigui. Doncs com Julio Iglesias no caminava gaire bé, no va voler a fer aquest passadís des de l'entrada de plató fins al... Doncs
pues perdoni, no estava ole, si no podia ni caminar.
Però hi parlo ja de fa uns anys. Imagina't. Li van posar un taburet allà perquè estigués sentat i fer-li l'entrevista allà en directe. Llavors vam haver d'aprofitar un vídeo...
Però això quin any era?
Doncs mira quién baila amb Anna Igartiburu, 2007.